És l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 249, 250 menys 1, el 36è de la 8a temporada. Avui parlarem de robòtica i educació i ho farem amb en Fede Luque, catedràtic de tecnologia, màster en educació i TIC en e-learning, postgraduat de tecnologia per la UPC. En Fede Luque està preparant la jornada Figueres de programació i robòtica educativa i impressió 3D, tema interessant que tocarem a la primera part de l'entrevista. La setmana passada es va celebrar el Google I.O. 2015, Marc?
La conferència de desenvolupadors de Google.
I serà el tema central de la part de la tertúlia d'actualitat tecnològica.
Sí, tinguem molta por.
Entre algun altre tema.
Molta por, ja us ho explicaré, molta por.
Sí, fa una mica de lluny. Com sempre, aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Si ets una emissora i vols emetre aquest programa setmanal totalment gratuït, contacta'ns a cultura@mossegalapoma.cat.
Comencem. I si vols pagar també pots trucar.
Sí, truca.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma.
Avui és taula, a la taula de quina forma té?
En una forma de nau X-Wing de Star Wars. És que hem vist un vídeo d'un dron i ens ha flipat molt. Benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa, de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, el gran controlador d'aquest programa, Sergi Perucho.
Bona.
Con su micro azul. Carles Caño.
Com és que sempre vinc despentinat si cada dimarts vinc a la pelo?
És veritat, és una bona pregunta. Codirecció i postproducció, Marc Alier.
Jo també vinc despentinat.
Producció, conducció i direcció. Qui us parla, en Tomàs Manzanares. No t'he vist mai pentinat.
No, mai.
Fa ja uns quants anys que et
conec. Tu creus als anys 70 que no és pentinat.
Sí, des de finals dels 70, 79. Sí, per la primera comunió, això va ser.
Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. Avui saludarem a un altre, com fem cada setmana, i als amics que escolteu, que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. És un plaer, com sempre, compartir que estarà amb tots vosaltres.
Tomàs, avui estic molt content.
Jo avui estic una mica collonido.
No tinc massa veu perquè, bueno, després cap de setmana de disbauxa, a Porreig i tal, però...
Molt bé, has dit Porreig.
Sí, sí, m'has explicat. No es diu Puigreig, es diu Porreig, he estat allà per Porreig fotent el pixapins, yeah. I estic amb la veu com la tinc, però estic molt content perquè després de l'aparició invitada d'en Kurt Russell a Furious 7 ha sortit la gran notícia que tots estàvem esperant. Furious en 8. Dwayne Johnson, La Roca, el segon artista preferit de Mossega la Poma, participarà...
Perdona, no generalitzis.
És el segon preferit. Sembla que el preferit és en Vin Diesel, perquè va escriure el pròleg de l'edició 20 aniversari del Senyor dels Anells, del Dungeons and Dragons. Participarà com a protagonista en el remake de la millor pel·lícula dels anys 80.
Quina?
No es pregunta això, home. Golpe en la pequeña China. Sí. Un remake de Golpe en la pequeña China amb La Roca.
Avui com a proposta et porto una cosa
és
molt algo,
friki. Jo no puc esperar, de veritat, no puc esperar. M'estic fent la pel·lícula a sobre.
Ja et veig.
Estic realment emocionat, no content, estic emocionadíssim.
Et porto una producció, una pel·lícula de 30 minuts que fliparàs molt. Fliparàs moltíssim. Ja, a més, ja sap
com a proposta, això és, al final del programa les propostes
sí,
ho seguis.
Sí. Ho comentarem perquè avui tenim poques, per tant les farem molt tranquil·les.
Així fem que la gent es mantingui en antena i tal i no deixin el programa i tal.
Exacte,
no?
Un spin-off. Contacta així.
Sí.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma. Per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Molt bé, a taula ja en temps d'entrevista. Entrevista amb Fede Luque, que com ja heu sentit a la introducció, està involucrat en temes de TIC i educació, del qual de tot plegat en parlarem tot seguit. Fede, benvingut a Mossega la Poma.
Gràcies.
Sí, sabem que avui has tingut un petit percans, però tot i així el tenim aquí. Amb
una enganxada a l'esquena.
No, una enganxada.
No, no és nota per la veu.
No, no. A veure, no sé per on començar. Sí, jo penso que podíem posar una mica en context per després acabar parlant de les jornades interessants que es faran de Figueres de Programació i Robòtica Educativa i Impressió 3D, que està molt bé. Que a més és un tema que aquí l'hem anat defensant i a més hem portat gent involucrada i en portarem més, en temes sobretot de que els nens toquin coses, amb temes de hardware lliure i coses així. Comencem una mica per la trajectòria i comencem una mica per què fas avui en dia, amb què estàs liat a part de les jornades.
Bé, aquestes jornades estan dirigides bàsicament al professorat, no a la mainada. El que passa que tot va de professor a la mainada. Bàsicament això és una jornada que es fa molt freqüentment quan s'uneixen Espiral i DIM. DIM, Didàctica i Multimèdia, coordina el doctor Pere Marquet de l'Autònoma, i Espiral, que és una associació a escala de tot l'Estat, i la presidenta actual, la Isabel, doncs fan de tant en tant unes jornades a nivell estatal, però fins ara sempre feia a Barcelona i a Madrid. Ara
han decidit descentralitzar-ho.
Descentralitzar una mica. Que
ben veu, fet, està molt ben fet.
I ho farem a Figueres. Figueres, una mica entremuntanat com estem, però, bueno, però ho farem bé.
Molt bé.
El 27 de juny a Figueres no és una mala idea.
No, està bé, és un bon...
Jo crec que sí.
És una bona excusa per trobar-se després, quan acabi la jornada, no s'anarà a la platja o quedar-se al cap de setmana. Perquè això quin dia és exactament? El 27, en què cau de setmana?
Però, bueno, és el 26, és un divendres a la tarda i el 27 tot el dia.
Molt, 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 molt intel·ligent. Però encara
queda el diumenge. Cap de setmana, però, dissabte a la tarda...
I diumenge. Sí. Molt bé, parlem una mica... Abans d'entrar a les jornades i explicar potser més el contingut amb una mica més de detall... Tu sempre defenses la part de la bondat d'ensenyar programació i robòtica a nanos d'edat primerenques. I quan dic primerenques, pots definir tu exactament en quines edats estem parlant?
Bé, mentre més aviat millor. Resulta que la programació és una cosa que potencia la creativitat. D'alguna manera, ensenyar a programar amb totes les eines que tenim ara de tipus visual és una passada. Resulta que els nens, quan li poses una sèrie de coses amb una estructura determinada i després aquest programa fa coses, sembla que el nen veu que ha creat alguna cosa. I això és bo.
És un bon estímul.
Té un feedback.
Exacte. No, i a més és interessant, perquè tots vosaltres sou mestres, aquí bàsicament hi ha tres professors a la taula i jo sóc ocasional professor.
Ocasional
professor. Val la pena, com a metodologia és molt interessant, l'aprenentatge d'un llenguatge, llenguatge parlat i escrit, ens dona unes habilitats, ja està més que demostrat que el fet de parlar vari, sobretot, i aprendre les estructures de jove fa que ens preparem, o sigui que la mecànica del cervell es prepari, diguéssim, i que s'uneixi d'una manera que ens prepara per ser més hàbils en determinades disciplines. Un llenguatge de programació va més enllà perquè afegeix una capa d'estructuració que un llenguatge informal o un llenguatge parlat no té, i això també ajuda, suposo, al procés d'aprenentatge.
Exactament.
D'aquí que tu defensis que sigui quan més aviat millor, no?
Exactament. D'alguna manera, el fet de programar, i avui dia, com he dit, amb sistemes més visuals de bloc, que diu
Scratch, App Inventor, etc.
Bé, o Scratch, exactament, Scratch de Scratch 2 o Blockly o...
Sí, molts, mil llenguatges d'aquests que els nanos poden fer servir.
Per començar, no podem ensenyar, com es feia abans, programes de codi de línies.
No té sentit amb crios petits, no?
No. Els nens no entenen una cosa com aquesta. Ara sí, posar bloc d'alguna manera... Sí que ho entenc.
No deixa de ser allò que els crios, o que tots de crios hem fet quan eren petits, que no sé, a molts crios els agrada, a mi m'agradava molt de Chino Ruiz, que és estar al terra amb una mena de puzzle de coses i fer construccions, no?
Sí, els mecanos, els legos
o cubos, o si ets més petit amb cubs sempre se fan moltes coses.
Jo diria al Fede que vingui als centres de secundària de cicles, perquè jo crec que això de la línia de comandes, inclús per nanos que poden tenir ja 17-18 anys, jo crec que com a primera entrada al món de la programació, penseu la consola que han de tenir, no? I els videojocs a nivell gràfic d'immersió, i després han de fer un programa que té un fons negre amb uns caràcters blancs, és que és surrealista.
Veure, jo vaig aprendre amb 12 anys amb el Basic dels EDX 81 i em semblava que era meravellós. Depèn d'on vinguis, o sigui, clar, si estàs acostumat al Minecraft, llavors sí, però, de cop i volta vas a...
Però perdona, Marc, potser val la pena debatre això. Hi ha una mica de discrepància temporal. Nosaltres quan utilitzàvem aquests terminals i programàvem en Basic, no sé tu, però jo era també un criu com tu, a mi se m'obria la imaginació de que estava al mig de Star Trek, perquè sí, els terminals sí, que veia a les pel·lícules...
Era allò.
Aleshores, és com si m'haguessin donat... O sigui, jo em sentia un afortunat de poder gaudir... A més, la meva imaginació volava.
No, ara, la gràcia que hi havia...
Ara no, ara la discrepància és molt gran. Entre
jo crec que ara deuen pensar que cutre és això.
Que cutre és no?
Sí, però la gràcia que jo tenia quan he patit és que el programa estava en una revista i jo l'havia de picar. L'havia
no
picar
i
havia de
fer... i pegar,
No hi havia ni copiar ni pegar, l'havia de picar tot.
Copiar i pegar contra un casset no anava.
No, i en el món no em funcionava ni el casset, o sigui, m'ho havia de picar cada vegada. I llavors, però llavors comences a modificar-lo i el comences a canviar.
I què passa.
I en un joc de cotxes li afegeixes un botó d'accelerar i un botó de frenar i agafes i li fots disparos i de cop i volta dius... He canviat el joc.
I fas sprites, et recordes?
Marc, el teu fill petit, el teu quants anys té?
2.
Pues saps que hi ha un llibre que diu com ensenyar Python a nens i que l'autor explica que amb el seu fill de 2 anys no li fa programar però li fa exemples on modifica el codi, el nen veu el seu nom i llavors va veient i el nen es pixa de riure.
El meu fill aquesta cap de setmana ha dit la seva primera frase: Papa Pipi. ja, a partir d'aquí ja Python programarem
plena de significat i tot comença
sí, de fet era el papa pipi, estava Python. Fent un pipi eh? O sigui, ella estava amb sa mare, m'avisa a mi al lavabo fent un riu i diu papa pipi i es comunica cosa, amb frases
sí. Una cosa que quan jo vaig començar amb el primer ordinador ZX81
igual que jo
tenia un K de memòria només i
jo el vaig ampliar a 16 com un mascle.
Jo el segon programa, no el primer va ser molt senzill, però el segon programa vas quedar decepcionat totalment perquè no hi cabia.
Ja.
Sí.
I ja no podia entrar més en línia.
Programes
no
escrits, és que això és fortíssim. Fem una mica més èmfasi. Per què? Perquè és important i cap a on anem amb això de l'ensenyament més tangible, l'ensenyament de la programació i sobretot també pels mestres, no? Que si no estan avasats a quina és la manera d'ensenyar programació avui en dia, no?
Sí. Bueno, això bàsicament és perquè ho hem de prendre com una cosa que està a l'abast de tothom avui dia i tothom està entrant allà i a més el que és la societat, perquè bàsicament l'educació és preparar tota la mainada, els joves per la societat. Si no preparem per la societat malament rai. Aleshores, què passa? La societat està tirant cap a la robòtica, cap a la impressió 3D, amb un creixement exponencial que si quan acabin els estudis se troben amb tot això i no saben què és,
i no l'han tocat ni l'han mamat de petit
serà una cosa màgica. Hi ha coses que si no les coneixes, jo veig un ordinador i sé com està fet.
Marc, però,
i per molt petit que sigui és màgic, però si en canvi les toques
digue'm una cosa, això és una reflexió que em faig aquests dies i m'agradaria que vosaltres dos o tres en poséssiu una mica més de claretat. És una moda la robòtica i la impressió 3D o és quelcom que ens canviarà la vida?
No, això no és cap moda, però una
revolució. Veràs que salto. Que diuen.
És que, com deia abans, la previsió de creixement és exponencial durant anys en aquests dos temes, la robòtica i la impressió 3D. N'hi ha altres també, biotecnologia, el que sigui, però en aquests dos temes concrets hi ha un creixement exponencial, està previst que durant molts anys canviarà radicalment tot això.
A més, la robòtica diuen que eliminarà una quantitat de llocs de treball.
Això pot ser un problema,
llavors,
molt gran.
Si tu saps fer robotets, pues igual estàs treballant per una robòtica.
Però, si feines, exacte, a veure, però el tema aquest de la tecnologia elimina llocs de treball
i en crea de nous.
És un tema molt complicat. És un tema molt complicat, perquè de fet des de l'aparició en el segle XIX dels ludites, i els sabotatges que ficaven els sabots per trencar les màquines i els talers i les coses perquè els hi prenen el lloc, el que genera la tecnologia i aquestes noves tecnologies generen nous estats d'abundància que canvien l'estatus quo econòmic i es transforma la societat. El que sí que està clar és que la per exemple, avui en dia no fa falta que hi hagi molta gent llaurant.
Hi ha màquines.
Hi ha tractors, hi ha tractors. Llavors, la gent no...
Tractors i mecanismes de producció agrícola que fan que la mà d'obra no sigui necessària com fa...
Ni tan dura.
Ni tan dura.
Ni tan dura.
És dur, treballa al camp.
La societat es transforma, però el problema és que fins ara els impactes de totes les tecnologies han estat lineals. Es multiplica per 2, es multiplica per 10, però què passa quan les coses es multipliquen per 1.000, per 1 milió? Aquestes transformacions el que passa és que generaran estats d'abundància que normalment això és en el capitalisme no li senta bé, perquè són crisis de sobreproducció. I on ens imaginem nous escenaris econòmics o hi haurà garrotades.
Haurem de portar aquí o sigui, els primers que rebran... perquè la gent que no treballi, què passarà amb ella?
Clar, però a veure, però no. Llavors, què passa amb la gent que no treballa en un món on hi ha abundància? Doncs... pues que disfrutin.
Tenim exemple.
Estem parlant de que, o sigui,
no
la necessitat,
fàcil, eh?
A veure, la necessitat de treballar 8 hores al dia de dilluns a divendres, quina puta necessitat tens en un estat d'abundància on els robots fan la feina?
Sí, però,
i on
sí,
no falta
però
menjar.
Però hi ha gent que treballa més de 8 hores i 10 i 12 i no arriba a final de mes.
Aquest és el problema d'un problema d'inequitat i és el que s'ha de resoldre.
Bueno, escoltem el Fede.
Jo podria dir un exemple de fa molts anys quan Toyota va començar a posar robot a la seva fàbrica. Ja sabia que, com que no hi hauria feina per tothom perquè posaven el robot, l'empresa va començar a pensar en el reciclatge de tota la gent que treballava a la fàbrica. Fins i tot ensenyar com controlar aquest robot. I tot això va anar molt bé. Aleshores, si no tenim una política adequada quan
clar,
introduïm el robot, tot això anirà malament.
Anem a escoltar, si ets una emissora i vols contactar amb nosaltres, a través d'aquesta falca.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
Però els que ens vegin per YouTube veuran que avui porto la camisa adequada per escoltar aquesta falca.
Sí, hawaiana. Amb el...
saps que em vaig casar amb aquesta camisa?
Et vas casar amb aquesta
camisa? Em vaig casar amb aquesta camisa.
Nois i noies, si ens mireu per...
T'ho juro. O sigui, la segona vegada que em vaig casar, en 3 mesos, perquè primer ho vam fer a Venècia, després ho vam fer, anava amb aquesta camisa.
Deu ser a Hawaii.
No, va ser prop de Montblanc.
Et vas casar 2 cops.
Sí.
Molt bé, doncs a l'estudi. Amb en Fede Luque parlant de programació robòtica, impressores 3D, i educació. Hem centrat una mica en aquesta conversa del reciclatge, diguéssim, dels llocs de treball i la necessitat de no treballar tant si hi ha escenaris d'abundància, com deia en Marc. De fet, això que esteu dient ara possiblement passi, però ara per ara l'escenari que tenim damunt de la taula és ben diferent, que ho sapiguem.
A veure, l'escenari ens podem queixar, però a veure, tu i jo, Tomàs, vam créixer als anys 70. Llavors, aquesta crisi, tot i que hi ha gent que ho passa malament, ja ho he dit més d'una vegada, és una crisi de pa sucat amb oli. Als anys 70 hi havia crisi amb 2 collons i l'any 82 va haver una crisi de l'hòstia. I ara hi ha gent, molta gent que ho passa molt malament, però no comparem. No comparem. És com als Estats Units que es defineix, que diuen que no sé quanta gent d'Estats Units està per sota del llindar de la pobresa. I el 90% de la gent que es classifica com a pobres als Estats Units tenen televisió i aire condicionat.
Jo crec que el que fallava, el gran canvi no és que ho passis bé o malament, perquè totes les crisis també hi ha gent que ho passa malament.
És un tema de percepció.
La percepció d'escenari creixent, de creixement que hi havia en els 70, 80 i 90, ara no existeix.
Hi ha un estat de desesperació
i de
desangelació, i això és el més greu, és la part psicològica. Però crisi real.
Carles. No havíem de parlar de robòtica.
Sí,
de parlar de robots.
S'hem anat una mica del fil. Tornem.
La política us fa perdre oients. La política fa perdre oients i seguidors.
Sí. Tens raó.
Però no hem parlat de política.
No hem parlat de política, només hem parlat
de política. Si vols ho fem, eh?
Sí. Vale, doncs tornem a la robòtica, exacte. Si vols anem a parlar una mica de què es farà dintre d'aquestes jornades que es faran a Figueres sobre trastorn a RIEP, programació i robòtica educativa i impressió 3D.
Bé, la jornada...
Perdona, has dit que anava adreçada a professors, eh?
Sí, educadors. Però estan
o a pares.
Estan convidats també a part de mestres, professors d'universitat, estan convidats també les editorials i empreses que dediquen també, per exemple, a construir elements dispositius que serviran a l'educació. Bé, tot plegat, el programa bàsicament és un divendres a la tarda on hi haurà un seguit de comunicacions. Tota la gent que vulgui comunicar la seva experiència al seu centre, d'una experiència bona que tingui al seu centre...
Relacionat amb el tema, és obert, ho pot presentar qualsevol.
Tothom podrà inscriure la seva comunicació i li donem pas amb un temps determinat davant d'un públic de tot un teatre que estaran tots plegats allà mateix per sentir a tothom. Això serà divendres. Dissabte, tot el dia dividirem en dues parts. Una que és el dissabte al matí, que farem un seguit de tallers, i aquest taller serà també gratuït, dirigit a mestres, professors, etc., que vulguin apuntar-se a un tema o un altre. Ha hagut moltes propostes de taller, hem tingut que limitar el tema de taller perquè si no...
Pots posar algun exemple d'aquests tallers?
Sí, hi ha, per exemple, un taller que és per mestres sobre Vivot, de com gestionar-lo, el Vivot amb nens petits.
Què és el Vivot? Ho podeu explicar?
Sí, el Vivot és una mena de robot, que és una vella, i té una sèrie de botons senzillet, i els nens petits poden programar senzillament això per fer recorregut determinat.
És el que venen Paulín.
És com una tortuga, però és una vella en aquest cas. No? I pot caminar, pot fer coses.
A mi m'ho va ensenyar en Pau. El Paulín m'ho va ensenyar aquest, és molt xulo.
I a partir de quina edat poden començar a fer això?
Amb el Vivot a partir d'infantil.
Pues és un exemple de tallers que això serà dissabte al matí.
Taller més complicat, com per exemple fer funcionar la Raspberry Pi, amb un sistema d'un app invento, un programa amb el mòbil que pugui gestionar aquest dispositiu. No necessàriament parlar de robot hem de parlar de coses que tinguin rodes. També hi ha robots que són dispositius que fan coses.
Làsers, han de tenir làsers els robots.
Més que rodes,
no són
làsers.
Robots. Mínim, no volen.
Molt bé. I a la tarda del dissabte farem una mena de 3 o 4 ponències i unes conferències importants, i al final acabarem la jornada amb una cantata de corals amb un nen de secundària d'un institut que han guanyat molts premis.
Ah, està bé. És una barreja entre robòtica, impressió 3D i Happy Day, no? Està...
Happy Day.
Està molt bé, això. Bona idea que canvieu una mica de tema i afegiu
altres coses. Tindreu una taula rodona entre en Didac Lee i el seu germà? M'havies explicat
exactament.
Per qui no sàpiga qui és en Didac Lee, ho podeu explicar? És un dirigent del Barça, no?
És un dels campions dels emprenedors aquí a Catalunya.
Sí, són superemprenedors, han creat moltes empreses i moltes amb molt d'èxit, i les primeres bàsicament precisament era de programació web, etc.
És perquè se'n diu un emprenedor en sèrie, no?
Sí, també ho destaco, ja aprofito que gairebé és com una proposta musegui, però no ho és. L'Elias Campos ha estat entrevistat pels companys de VilaWeb, i l'Elias, que també és un emprenedor que ha estat visquent als Estats Units molt de temps, pare de Waze, aquest programa diguéssim de GPS tràfic col·laboratiu, que ha estat a WhatsApp i que ara ha deixat WhatsApp Facebook per començar a emprendre noves coses. És un exemple clàssic com el Didac Lee. Molt bé, alguna cosa més a les jornades de Figueres que vulguis destacar?
Diguéssim que fa tantes emprenedories, què té de dolent el windsurf?
El windsurf.
El windsurf o...
Bueno, també poden fer windsurf i emprendre.
Sí, no ho sé.
Abans de l'actuació de Didac i en Simon Lee, també hi haurà una conferència de Felip Esteve, que és un expert d'una associació d'impressió 3D. Estan precisament aquí al Parc de Tecnologia del Vallès. I parlarà sobre el present i el futur de la impressió 3D.
Tu tens l'impressora 3D a casa, oi?
I tant, no podia faltar.
Però la tens amb protecció o sense protecció?
Sense protecció. La he muntada jo mateix. És una impressora, tot i que hem de dir que no fem publicitat, però és una de les impressores fabricades aquí a la UPC, la de la Fundació CIM.
El centre CIM, sí, sí.
I a mi només, jo sol, sense fer cap workshop, en 4 dies me la vaig muntar.
El Marc porta uns dies fent-nos de tant en tant unes dissercions sobre l'espai, no? Molt fora de línia, m'encanten,
sí, sí, bueno, perquè tampoc hi havia notícies de lo normal,
no,
de lo
però,
habitual.
Però, no, molt bé, perquè ens està posant damunt de la taula uns elements que crec que seran la raó pel qual podem fer un podcast d'aquí 20 anys, no? O 10,
sí,
o 5.
Ara, sí, perquè els mòbils i tot això s'acaba. Li està explicant en Fede allò del Planetary Resources i la mineria d'asteroides.
Sí. D'això volia treure, per això ho volia portar en el tema de la robòtica i la impressió 3D. La gràcia de tot això és la possibilitat d'enviar un primer dispositiu amb tot el material, fins i tot no el material, sinó enviar-lo a un lloc on ell pugui abstreure el material i que s'autocreïn robots i més robots i més robots i més robots que facin diferents coses. O sigui, sense una intervenció en intel·ligència posterior, ja se la dones implícita en els programes, diguéssim, de disseny i d'autocreació i autoregeneració.
Bueno, a veure, que aquí se veuen molts reptes i sobretot de...
Però aquesta és la idea, que hi havia darrere de la mineria
d'estrella. Que també 100 persones també fan aquest tipus de coses. Van allà, se sostenen, s'autorepliquen, a més en formes molt més joioses que la impressió 3D. O sigui, hi ha altres maneres d'autoreplicar.
Ara anem a parlar una cosa
abans d'acabar. Una de les coses que volia dir també amb el tema de la programació, si ho pensem bé, està sortint per tot arreu la paraula la internet de les coses, i també està sortint la Smart City. Aleshores, si ho pensem bé, hi ha molta gent que, ostres, sona molt bé, però no sap ben bé què és. Aleshores, una de les coses de la programació i la robòtica precisament són els dispositius que fan comunicació entre ells. Aquests dispositius són els que s'han de posar, i n'hi ha també un sistema que fa la transmissió de dades de diferents tipus dintre d'una ciutat. Quan fem això és la Smart City. Una de les parts de la Smart City.
Molt bé, doncs, Fede Luque, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta part de l'entrevista. Gràcies. Sé que et quedaràs amb nosaltres, espero, a la part també de la tertúlia, si pots. Per tant, anem a fer una pausa musical. Tornarem a veure com ho seguim.
Explica
que és la història de la cançó.
No, la cançó aquesta és un dia d'aquests que escoltes una cançó i dius... Cui, que bo que és això, i vaig tindre que agafar, ho vaig gravar amb el telèfon i després vaig agafar una aplicació d'aquestes que el Soundhound que et diu aquesta cançó és aquest grup i tal, els vaig estar investigant. Un grup molt interessant perquè a més només són bateria, baixista i una noia que canta. I la lien parda i tenen un so potentíssim, em va encantar.
Royal Blood.
El grup es diu Royal Blood i la cançó es diu Blood Hands. We'll be right back. No.
En canvi, Marc.
Et mato la música és que, amb el racó Mossegui Niu.
És que és una tallada de rotllo que t'hi carres.
Però és maca la cançó aquesta.
Preciosa.
M'agrada. Bueno, racó Mossegui Niu. Com cada setmana i a cada programa saludem de forma especial a una de les emissores que emeten Mossega la Poma a la seva grella. En aquest
cas,
i als podcasters també, gràcies per recordar-ho. En aquesta ocasió toca fer-ho als amics d'Ona Codinenca de Sant Feliu de Codines. Una abraçada als responsables, col·laboradors, tècnics i als oients de l'emissora. Trobaràs Mossega la Poma a Ona Codinenca. És una de les emissores que més vegades programa la setmana Mossega la Poma.
Quantes?
Tres.
Toia.
Dilluns, dimecres i divendres de 15 a 16. O sigui, gairebé no foten... horari protegit.
No ens foten de matinada. Com
el... a l'hora de la migdiada. Em sembla donar tot.
Però és dilluns, dimecres i divendres.
I no, a veure, el que és l'hora del migdiada èpica és sempre el mes de juliol l'etapa del Tourmalet del Tour de França.
Sí,
de mega és... migdiada. Allò
total,
de...
sí. Molt bé, doncs Ona Codinenca, Mossega la Poma, dilluns, dimecres i divendres a les 3 al 107.4 de la FM. Gràcies, amics d'Ona Codinenca. Tot apunta, seguint amb les notícies del racó Mossegui Niu, que Google Plus podria reconvertir-se, desaparèixer.
No.
Estem una mica preocupats perquè
no, simplement no n'hem parlat. No hem parlat el que sí que fa.
No hem parlat, sinó que hem començat a treure els enllaços de Google Plus d'altres serveis de Google.
Bueno,
i... a veure, explica això.
Altres serveis de Google enllaçaven a Google Plus, com a YouTube i altres, no? I ara han començat a treure els enllaços que automatitzaven l'enllaç des d'uns altres serveis cap a Google Plus.
I què passava amb els comentaris de YouTube que els havien vinculat a Google Plus?
De moment existeixen.
Fent emprenyar tota la comunitat de YouTube, per cert, però resolent bastant el problema dels spammers i els trollers.
Estem preocupats. Vale? I ja fa... Mira, això ens va... Clar, diria el Raül Arribas. Hòstia, t'ho has trobat molt bé, Tomàs. Pues sí, m'ho he trobat molt bé, però és veritat. Això fa que us, a la comunitat Mossegui de Google Plus, participeu uns quants, som 400 usuaris, l'hem utilitzat i ens ha anat molt bé, perquè és molt fàcil que tothom que vulgui publicar, publiqui.
La seguim
no
cal... utilitzant, almenys aquesta setmana.
Sí, i seguim utilitzant-la, no passa res, fins que no digui el contrari Google Plus, però dir-vos que tenim la pàgina Facebook. Vale? El propòsit de la pàgina Facebook, al principi, tot i que no és per lo mateix, ens agradaria que s'utilitzés com a comunitat, per tant, podeu publicar tots a la pàgina de Facebook.
Però ens agrada més que publiqueu a Google Plus.
Els que no tenim Facebook no podem.
I els que el tenim però no hi entrem, tampoc ho veiem. O sigui, entrarem Tomàs Sol perquè ja es veu que li agrada a Facebook.
Ara
m'agrada
molt, sí.
Bueno, escolta, anem a parar del Google i el Quino.
Espera, que hem de posar patrocinadors i hem d'explicar més coses.
Tenim patrocinadors, sí, sí. És veritat.
M'estàs bueno, dient que mossega la poma.
Té patrocinador. Ara escoltarem aquesta falca. Dues coses. Seguiu-nos a YouTube. Feu-nos like i subscribe a YouTube. És molt important, Marc?
És molt important. Molt important. Això ens guanyarem unes garrofes que...
No, i no només això, sinó que cada cop... Vam assajar-ho la setmana passada, la idea és anar-ho fent cada cop més sovint.
Sí, una setmana que vinguem menys de cap de setmana. La temporada que ve ja anirem més en sèrio.
Exacte, però, estigueu ja subscrits, vale? De cara a una temporada que ve, que serà una temporada molt més vídeo Mossega la Poma.
Més vídeo.
Ah, i sobretot a iTunes, deixeu-nos valoracions i comentaris. Patrocini del racó Mossegui, ara sí, d'Iron Hack.
Estàs dient que Mossega la Poma té patrocinador?
Té un segon patrocinador!
Però al cap i al fi són cursos intensius d'una duració d'entre 8 i 10 setmanes normalment als volcams, sí. I llavors són treballes durant tot el dia i t'ensenyen pràcticament des de zero a ser un programador júnior. Són cursos de web, de programació web i de programació d'iOS per fer aplicacions per iPhone. Les primeres 6 setmanes t'ensenyen les tecnologies de programació i diferents llenguatges de programació que s'utilitzen a la web i després, de les darreres 2 setmanes, poses en pràctica com un projecte personal.
ironhack.com/mossegalapoma.
Aprofito la vinentesa per enviar una salutació carinyosa al Tiago Ameller, que és el que vam entrevistar, que havia fet l'Ironhack, sí. Ja no, que no complia el perfil de...
Sí, perquè era una persona d'una edat molt més superior a la mitjana d'edat.
Pues avui he parlat amb ell per telèfon perquè...
Està superactiu a Twitter.
Ha vingut de Menorca aquí per veure on matricula la filla a fer un cicle de superior d'informàtica i bueno, hem parlat per veure si ve al nostre centre. Tothom que vulgui venir al meu centre a fer informàtica és benvingut.
Anem cap a la tertúlia. Tiago, una salutació i gràcies per deixar-te fer l'entrevista. La veritat és que va estar molt bé i la van publicar el dia, em sembla que és el programa 240 o una paret, 240-241, no recordo de memòria, on entrevistàvem a la gent d'Iron Hacks. Per si voleu saber més, ja ho sabeu, ironhack.com/mossegalapoma. Rebràs dues classes gratuïtes de preparació abans d'inici de curs i nosaltres també rebrem una ajuda per part de la gent d'Ironhack. Anem a la tertúlia.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Google I.O. i mucho miedo.
Sí, primer de tot anem a parlar de la part ridícula, ¿vale?
Sí.
Perquè és que jo portava bastants anys que cada vegada que hi havia un keynote d'Apple sobre iOS, el Raül em deia... Això fa no sé quant de temps que té Android perquè no sé quant...
Perdona, el Raül no parla així i...
Bueno, però...
Que bé que limita,
Sou molt mala gent. Aquí hauré de posar-me en defensor del Raül.
Les imitacions imita del Pato Donald, ¿vale?
Però el Raül no és
el Pato Donald. Però sí que em deia, ja fa temps que té Android i no sé què...
Una mica voler fer
molt. Ara diràs que s'ha copiat de les notificacions. Dels permisos quan dictar les aplicacions.
Els permisos. És a dir, què presenten de la nova versió M d'Android? Primer de tot, el que fan és una cosa que allò es saluda. Diuen, ens concentrem en estabilitat i que la cosa funcioni. Bé,
bien, hasta aquí,
bé, a veure si ho foten també amb la primera versió d'iOS. No, la d'iOS no, la de macOS. Mac. Però bueno.
Android M, no vols dir?
Però quan diu, què hem fet bé? No.
Un moment, per la gent que no estigui al cas, Android M serà la nova versió de sistema operatiu, la L
es
va dir Android L, que va ser Lollipop, i M què serà?
M&M's. Qui patrocini? KitKat va pagar Nestlé.
Bueno, doncs això, Android M és la nova versió de sistema operatiu.
M està encara, no se sap encara quina llaminadura serà, es parlava de Marshmallow, però bueno, no se sap encara, que serien allò de les nubes que els americans els foten al foc.
Les cremen,
supercancerigen,
em sembla.
Sí. Això ha de ser l'hòstia. Al final, sí, és perquè quan crema sucre es fa una cosa cancerígena que es diu caramel.
Què portarà Android tema?
Bueno, doncs... és cancerigen que t'hi cagues el Carmelo. Bueno, en qualsevol cap, el primer que anuncien, què farem? Les permisos a les aplicacions, primer de tot.
Perdona, permisos individuals. La possibilitat de gestionar permisos individuals per part de l'usuari.
Bàsicament, no necessitaràs un màster d'Iron Hack per entendre els permisos de la teva aplicació en Android. Vale? Que és el que passa amb Android des de la versió 1.5. Vale?
No, que tens que ara,
més... permiso para poder llevar les interrupcions permetem de cuando Manitou...
Permetem que faci una mica de Raúl Arribas.
No, ets idèntic a la funcionament que van explicar a com funciona amb iOS. Tu instal·les i quan l'aplicació vol accedir al micròfon, a la localització, al micròfon, evidentment, a l'àlbum de fotografies, llavors et diu, vale, ara t'ho demano. És exactament el funcionament.
Per una cosa, una, que Android copia d'iOS i tu ja...
No, mira, és que va ser la primera que van explicar. Bueno. I després expliquen com funciona Android Pay. A més li van dir a Dierten Android Pay que com funciona... exactament igual que Apple Pay. Fantàstic. I després la gran innovació que expliquen, ei, ara tenim una nova API fantàstica, perquè a més els nous telèfons mòbils d'Android que vindran algun dia aniran amb USB-C, que és el que té el MacBook Dimitri. I fantàsticament, el que farà és que el connector que tindran els Android ara no hauràs de mirar de quin costat el fiques perquè és simètric. És reversible. Fantàstic, això ja ho teníem amb el Lightning.
No, però sí que és veritat.
Però dius,
entre Android,
més que res, ja hi havia temps que ens sentíem això.
Però era per donar-vos vidilla, home.
Doncs mira, aquesta vegada, les poques coses que han explicat d'Android, de novetats a Android, són aquestes.
No, hi ha més coses.
I organització
hi ha un desenvolupador molt famós d'Android que hi va posar al Google Plus, diu... bienvenidos a... O sigui, comparava el Worldwide Developers Conference amb el Google I.O. 2013.
Sí, és un referent. Hi ha més novetats, per exemple, una de les novetats és a dins de Chromecast, que per cert ha venut ja 17 milions d'unitats, una barbaritat.
Però estem molt decebuts.
Perquè no hi ha perquè
no tot, no tots Chromecast 2.
No tots han comprat el teu llibre encara.
No hi ha Chromecast 2.
Compreu el llibre d'en Carles, aneu a Amazon
es que
i compreu el llibre de Chromecast d'en Carles, que li podreu treure molt més suc.
Exacte.
Es que... I a més a més, si en compreu no sé quantes, poseu el codi Ludo i en Carles em regalarà un Chromecast a mi.
Molt bé. HBO Now és un servei de HBO on s'està publicant un mes gratis, podeu veure tota la nova temporada.
Però ojo, perquè això normalment és només per la gent dels Estats Units.
Sí, però ja ho tenim explicat.
Una cosa molt desconeguda és que tu t'instal·les l'aplicació de Google, l'obres i hi ha un apartat d'ofertes. I hi ha ofertes com, pues, jo què sé, aquesta pel·lícula gratis o pots provar dos mesos HBO o pots provar Google Play Music 90 dies gratis, però això normalment és per gent que no és d'aquí, a no ser que facis pirules com les Mardenes i aquestes coses.
I aquestes que s'expliquen perfectament en el llibre de...
El
llibre no ho expliques?
No ho expliques? No,
pues a Chromecast.
Ei, has de fer la segona edició. Sí,
sí. Bueno, si no, pues aneu a mossegar la poma, que ja ho expliquem sense cap tipus de vergonya. Per poder tenir Netflix i el que
sigui. Però hi ha decepció perquè, a veure, un problema... Una de les coses que la gent volia era 5 GHz wifi.
Sí, és lògic.
Per dir una cosa, i no... I bueno, han afegit funcionalitats que hi haurà una actualització com a l'autoplay, que ja vam dir al Netflix, l'autoplay és que un vídeo acaba i deixa el següent automàticament.
Que va molt bé, per cert.
O encuar vídeos, ara amb YouTube tu podies encuar vídeos, però amb altres aplicacions no. I bueno, són coses així. Volen potenciar també els jocs multijocs, han tret una API per jocs, però bueno.
Android TV.
També diu que han ficat una API ara per integrar l'Android Pay amb el reconeixement de dactilar. Molt bé.
I de mugrons.
Molt bé, i de mugrons. Molt bé. Una altra vegada, continuen innovant. No, espera, abans d'Android TV, van parlar d'Android Wear, van continuar parlant dels rellotges. Aquí tenim en Fede que porta un Samsung d'aquests Galaxy Peluco. Galaxy Gear. I n'estàs content,
per cert,
no?
És molt maco, eh? Quina experiència tens?
Bé,
fa molt que el tens? No.
Puc explicar el meu cas?
Sí, endavant.
El meu cas, porto un implant coclear. Aleshores, quan porto el mòbil a la butxaca i vaig pel carrer, hi ha molt de soroll i aquest soroll impedeix que senti el timbre de la trucada. Aleshores, amb aquest ximme, el que fa és vibrar. Miro a la pantalla, sé que m'estan trucant, m'estan enviant WhatsApp, m'estan enviant un correu, el que sigui.
O sigui, diguéssim, una de les primeres funcions és notificació, és una notificació còmoda i relaxada.
I en el cas del Fede, que té un problema d'escolta, doncs...
Sí, però també hi ha... Jo puc parlar també com si fos un mòbil per aquí, té micro i té...
Per tant, no cal que treguis... No treus el mòbil de la butxaca...
Com el Mortadelo.
No, perdona, i com Star Trek, que se parlaven amb el
xiu. No, per això es tocava el xist, tu aquí...
No és un zapatòfono com el del
007. Per què més el fa servir?
També hi ha totes les funcions d'esport. Comptar el passo...
Sí, com una Wii Band d'aquestes.
Sí. Qualsevol funció que no sigui molt interactiva. Per exemple, aquí no podem contestar un correu, però sí podem mirar.
I has fet allò que diu OK Google i li dius una cosa?
Sí, també, això no ho he provat. No he provat totes les funcions d'aquí, però n'hi ha moltes.
Molt bé, seguim amb les novetats de la Kino.
Sí, el de l'Android TV, que, bueno, HBO. Bueno, bàsicament, un servei de streaming per Android amb aplicacions i coses, i guai, bé...
Deixa'm fer un parèntesis.
HBO,
que no, la setmana
Now
que ve,
el que...
Sí, HBO Now és on està ara. Sí. Tens un mes gratis i s'està emetent.
Molt destacar la quantitat industrial d'apps que hi ha per Chromecast. O sigui, sembla ser com si l'Android TV estigués relegat i hagin reconegut que el que vol és el Chromecast.
Google ha fet molts intents de... Volen envair els comedores de les cases, que diuen, és a dir...
Els menjadores.
Google ha anat fent moltes estratègies i la que li ha sortit millor crec que no s'esperava, amb diferència, és el Chromecast.
Sí, sembla que ho traia una mica com per reomplir.
I jo
que
veu
Després han tret el Nexus Player, que val 99 euracos...
Però saps per què? Perquè aquí la comunitat jo crec que ha tingut molt a dir. La comunitat ha fet moltes aplicacions i les
ha hackejat, han sortit clones.
Doncs, aquí ha tingut un creixement molt
important.
Hi
ha 17 milions de Chromecast, però hi ha no sé quants miracasts i productes que són compatibles.
Però ojo, que no és el mateix.
Apple està tenint problemes a l'estat espanyol, perquè ja fa temps, no és d'ara, però ara potser es visualitza més, que ha sortit aquesta setmana aquesta notícia, perquè no ven, està venent molt menys que fa un temps. I és perquè tenim alternatives amb
Apple TV
raonables, no, amb moltes games, tant amb portàtils, com amb mòbils, com amb tauletes, com el que sigui.
Tenim alternatives. Aquí a Espanya no venen.
Estan venent menys del que s'esperava, bastant menys del que s'esperava.
És que baixin el preu.
No poden, perquè és un tema internacional. Seguim més.
Bueno, i llavors hi ha la part aquesta de la part aquesta de l'internet de les coses i de la domòtica i tot això, on el que estan dient és perquè això llenci, el que estan proposant és un sistema operatiu per a la gent que tingui que desenvolupar aparatos domòtics i que internet em sembla que en diuen Brillo.
Però per què li diuen Brillo?
Perquè es veu que és una versió polida. No, ho van dir. És una versió que han agafat we have polished Android.
I han dit Brillo en castellà.
I l'han tret Brillo, sí, perquè estan a Califòrnia, cony.
Això seria polish, no? Polish.
No, però... Però, brother, que...
Brother, que passa, brother.
Brillo.
Vale, va, vinga, que tens un minut.
Devien tindre un mexicano per allà, diu, clar, volia sacar
un
brillo.
I no s'ha arribat encara al Google Now on Tap, que és el que jo vull.
Exacte, i llavors després hi ha un altre, en dissenyar també un protocol de comunicacions, perquè d'alguna manera els diferents paratos parlin els uns amb els altres definint, diguéssim, un model semàntic, és a dir, bàsicament, que les coses sàpiguen, defineixin una forma de comunicar-se les unes amb les altres. I a més, això seria compatible també amb paratos a iOS. Interessant la tecnologia, més el WIF que el brillo. Bastant més el WIF. Després, va haver-hi, a l'hora de provar el Google Translator, van fer una cagada fantàstica. Perquè van dir, sisplau, Google, tradueix-me Kermit the Frog. I van dir, Kermit la rana. No, és la rana Gustavo, collons! O sigui, van fotre un fail èpic que t'hi cagues.
Sí, ho vaig veure.
Èpic fail...
Ens hem passat un minut i encara però, no hem parlat d'on fa por.
No, però aquí és... Ara aquí és quan comença a fer por. L'Speech Recognition, el reconeixement de veu parlada, Google diu que ha baixat en només un any, han baixat de tindre un 23% d'errors, que és més o menys l'experiència que tenim parlant amb Siri, amb OK Google, en un any han baixat el 8% d'errors.
Que és moltíssim.
És una baixada, és un increment...
O sigui, t'entén més que moltes persones, no?
Sí. No...
Sobretot si veuen Salva bé, però és veritat.
I la cosa tira endavant, és a dir, que aquests tios seguiran evolucionant, però llavors ara projecteu que d'aquí dos anys tinguem el motor de reconeixement de Google de la parla en qualsevol idioma, que el nivell d'error estigui per sota de l'1%.
Amb tots els micròfonos
que hi ha pel món. Amb tots els micròfons que hi ha pel món. O sigui, Google pot transcriure tot el que està passant pels puestos i això comença a fer por. Després comencen els senyors a explicar...
Com deia el Sergi abans, diu que en Snowden deia que l'Obama sabe lo que te mide la chorra.
Sí.
Diu, mi padre dice que tu sabes com de larga tiene la chorra. El mare diu, no és tu padre.
Va, ens hem passat dos minuts.
Bueno, no hi ha minuts, però allò em fa més por. Després agafa i expliquen que per fer reconeixement del que hi ha a les imatges tenen una tecnologia que t'hi cagues, que és una versió potencial de les xarxes neuronals, que en diuen Deep Neural, i que ara com ara les tenen de fins a 30 capes. I això, és a dir, vol dir que estan construint Skynet, per entendre'ns. Estan construint Skynet per poder reconèixer imatges...
Què és Skynet?
Skynet és el dolent de Terminator.
No, escolta'm, no ho dic per mi, ho dic per l'audiència.
Si algú no sap qui és Skynet, que s'ho faci, mira.
Vale, va. Google Now on Tap i... És que hem de parlar.
Tomàs, digue'l tu, el del Google Now on Tap.
Bueno, Google Now on Tap...
Espera un moment. Després, quan et diuen que tenen capacitat de reconèixer tot el que es parla i que són capaços d'interpretar totes les imatges, t'agafen i et diuen... Ei, guapos, sabeu què? Ara ens podeu pujar totes les vostres imatges de gratis i els vídeos també. Ale, vinga, de gratis. Hola. I llavors dius, ei, tio, aquí hi ha algun problema.
No, però,
i com, Tomàs, va, i com digues, va dir que ell, no, és, si el producte és gratis, por. Tu ets el producte.
Sí, Tomàs, lo del
Google Now ja coneixeu, és aquest servei de Google que funciona una mica...
Encara fa més por.
Com a Siri, secretària, i que t'avisa quan entres a l'avió o quan estàs a punt d'embarcar i això. Ara han tret una cosa que es diu Google Now on Tap.
Qui és Skynet?
Google Now on Tap, que permet suggerir un restaurant quan estàs quedant amb la gent, amb la teva colla, a WhatsApp.
Això fa...
No, o sigui, estic parlant d'aplicacions, sí, de Google.
Podria veure el que fas amb altres aplicacions.
Amb altres aplicacions.
Això és molt xungo.
Això és molt heavy. Molt. Hem de marxar, xatos. Gràcies. Tot aquest tota aquest contuberni de despropòsit.
Tingueu molta por, ara comencen a fer por, molta por. Si canvieu el logo de Google, amb tot el que van explicar el Quirón, i fots el logo de la FIA, fa molta por.
Necessitem
algú que ens salvi. La Roca.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud.
Avui no tinc veu per fer. Avui no tinc veu per fer cas. Però
si abans, ja venim tard.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma.
Pam, para, pam, pam.
A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Kung Fury, aquí lo dejo. La peli més cutre del 2015, però no, pels amants del gènere, molt riures garantits. Què és Kung Fury?
És una pel·lícula de la classe A, de classe B, de classe D, E, F, que es va finançar a través de Kickstarter amb un èpic videoclip del David Hasselhoff impressionant, que la cançó es diu True Survivor, oi que sí?
De fet, el videoclip va ser per promocionar una mica més la peli perquè
ja estava pagada. I però la gràcia és que la gent que va agafar i va apostar per aquesta pel·lícula Kickstarter, de fet, un dels premis que hi havia si contribuïes fins a cert nivell és que tu podies sortir a la pel·lícula. I llavors tu formaves part de la comunitat, la gent agafava un croma d'aquests, es gravava actuant el paper que li havien dit i llavors doncs, a través d'edició l'incorporant a dins de la pel·lícula, perquè bàsicament tot està fet amb cromes i...
Sí, no, i és això, com una mena... te la veus? Si fa gràcia, perquè està tot lligat, però és com un conjunt de retalls, no?
És cutre i salxitxera, però divertidíssima. Exacte. El tràiler és espectacular, el videoclip és impressionant i s'ha de veure. Tu només has aconseguit veure 10 minuts, oi?
Sí, després vaig anar a trallar. No vaig poder
Però hi ha una mica d'escatologia, violència, sexe, exacte, sang i fetge.
Hi ha desmembraments extrems.
Vale, digues, Carles, ràpid.
La proposta que tenia jo, que com que el Blue Drone Mobeto és de Chromecast, jaja. No, el dimarts 9 de juny a les 22:30 hores pues farem un hangout amb un senyor que es diu Roger Prat, que té un blog de presentacions que es dirà Chromecast en les presentacions.
¡Hombre!
Josep Ruano, això t'interessa. Tenia problemes amb la seguretat. Pere Ferrando, The Summer Mac Essentials Bundle, un altre farcellet. Per macOS 10, avui per $20, que té moltes coses, entre altres i stats, i Unibox i altres històries. No tinc temps de detallar-les. I per últim, perquè no volia perdre-m'ho, un prototip que he vist avui, vam publicar ahir a la tarda, al vespre, a Twitter de Mossega la Poma, d'un dron quadcopter, amb quatre còpters, en forma de casa estel·lar d'X-Wing de Star Wars. Una passada, ho fa un tio que es diu Olivier i està a França, n'ha fet ja diversos, ha fet l'Estrella de la Muerte, n'han fet diversos, i aquest és superxulo. Us enllaçarem el vídeo d'aquest, de moment és només un prototip, no es pot comprar, de Drop Quadcopter d'X-Wing Star Wars.
El necessitem, jo crec que és necessari tenir-lo. Sí, sí.
Apa, grita una canada.
Quan tenim el Developers Keynote de l'Apple?
La setmana que ve.
Quin dia?
El dilluns.
O sigui, dimarts que ve parlem del Developers Keynote.
Correcte. I ara anem a marxar, però ja veuràs amb quin company de taula. La setmana vinent a Mossega la Popa, oh my fucking god, ens visita en Josep Ruano.
Ens cantarà la canya, hòstia. Ens fotrà una bronca, ens deixarà tiesos.
I com bé has dit, un programa dedicat al Worldwide Developers Conference, on Apple, entre altres coses, anuncia per fi un servei de música en streaming. Gràcies a tots per la vostra atenció.
És fantàstic, tothom sap el que tenen que dir, no sé per què ho diuen.
Això, que ens retrobem la setmana vinent, propostes, comentaris, suggeriments, tot el que vulgueu, a cultura@mossegalapoma.cat i... Facebook, Mossega la Poma, Twitter, @mossegalapoma.
I properament, Skynet en la pequeña Xina, amb la Roca.
Fede, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. No t'hem deixat parlar la segona part, però és que anàvem acceleradíssims. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, adeu-siau, fins la setmana vinent.